Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Carme Clèries. El govern aprovarà demà la pròrroga dels pressupostos, que són els del 2023, amb la intenció que s'aduri el mínim possible i aviat s'arribi a un acord amb Esquerra i els Comuns per aprovar-ne uns de nous. L'executiu estava esperant que s'esclarís la presidència d'Esquerra Republicana, que dissabte va caure del costat d'Oriol Junqueras per accelerar les negociacions. Avui han parlat a Catalunya Ràdio la titular d'Economia, Alícia Romero, i Oriol Junqueras.
És veritat que Oriol Junqueras ha sigut conseller, per tant, home, sí que és veritat que podria tenir sensibilitat, no?, per saber les dificultats, si no tens pressupost, no?, coneix els límits i coneix els condicionaments, i esperem, doncs, que això, òbviament, ens ajudi a arribar a un acord.
El Partit Socialista ha de decidir si vol complir o no, i si no compleix, doncs no pot esperar que hi hagin nous acords.
En aquesta mateixa entrevista i sobre un altre dels compromisos amb Esquerra, el nou finançament singular, Romero ha insistit que estarà a punt durant el primer semestre de l'any que ve. Més notícies, Maria Costa.
L'empresari Víctor de Aldama assegura davant del jutge del Suprem que va repartir entre 3 i 4 milions d'euros en comissions a l'exministre José Luis Ábalos i al seu assessor Koldo García. El suposat cervell de la trama ha explicat que una part se la quedava al PSOE, però no ha apuntat a cap nou membre del govern espanyol ni ha aportat proves noves més enllà d'una conversa de WhatsApp. Però des del Ministeri de Transports, l'actual titular Òscar Puente ha lliurat al jutge un informe detallat que desmenteix qualsevol irregularitat en l'adjudicació dels contractes que Di Aldama havia assenyalat.
Seguim amb més informacions. El jutge arxiva la denúncia de l'exconcursant de Gran Hermano, Aidan Izar, contra l'exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón. Era la segona denúncia contra ell per abús sexual i vexacions, en aquest cas per fets que haurien tingut lloc fa 9 anys en un acte electoral. El jutge l'ha desestimat perquè considera que els fets denunciats ja han prescrit.
Primer missatge de Bashar al-Assad és que va abandonar Síria i es va refugiar a Moscou. A través d'un comunicat per escrit, nega que planifiqués mai abandonar el país i assegura que va estar coordinant les tasques militars fins al dia 8, quan les forces islamistes, que qualifica de terroristes, van prendre el control de Damasc. La caiguda de l'Assad ha tret a la llum els laboratoris de droga que utilitzava el règim per finançar-se i evitar les sancions internacionals. Els kurds, que controlen el nord-est de Síria, demanen a les noves autoritats islamistes de Damasc que acordin la transició. Demanen un repartiment de recursos econòmics i la participació de les dones en el procés polític, a més d'un alto el foc a tot el territori, tot quan Turquia ha intensificat els bombardejos sobre objectius kurds i intenta acostar-se als islamistes sirians.
Un jutjat de Girona ha amnistiat 8 bombers encausats per participar en les protestes de l'endemà del referèndum del 1 d'octubre. Segons el tribunal, la causa encaixa plenament amb l'aplicació d'aquesta mesura de gràcia. Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. Fa cas, per tant, a les tesis de la Fiscalia, que ja la setmana passada va demanar l'amnistia, i també les de l'advocada de la Generalitat i les defenses. Els bombers estaven pendents de judici per un delicte d'abandonament de servei públic per haver participat a la manifestació a la plaça del Vi de Girona el 2 d'octubre del 2017. Quan estaven de guàrdia. Sense comptar aquests 8 bombers, mig any després de l'entrada en vigor de la llei, s'ha amnistiat 193 persones, segons Alerta Solidària. D'aquestes, la meitat, 96, són policies. 84 són activistes o manifestants i només 13 són polítics i càrrecs públics.
Als esports, Sonia Oliar, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Lamine Yamal, el jugador del Barça, té una lesió de grau 1 de lligament tibioperoneal anterior. Segons informa el Barça, el temps de baixa aproximat és d'entre 3 i 4 setmanes. Per tant, es perdrà el partit del cap de setmana que ve contra l'Atlético de Madrid i arribaria just pel partit de Copa contra el Barbastre i a la Supercopa. En bàsquet, Moncho Fernández és el nou entrenador del bàsquet Girona en substitució de Fotis Katsikaris. La penya ha anunciat la incorporació de l'escorta Miglioni fins a final de la temporada. I la portera Laura Ester, que actualment juga al Mediterrani, ha fet oficial aquest migdia que es retira del waterpolo a finals d'aquesta temporada. Laura Ester ha aconseguit una medalla d'or i 2 de plata als Jocs Olímpics, una medalla d'or en un Mundial i 3 més de plata, a banda de 7 Champions.
Fins aquí les notícies.
Aquest és l'Univers Podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dilluns, dilluns 16 de desembre, i si és dilluns vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Deixeu-me donar la benvinguda a Lluís Carrasco. Lluís, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda. Què tal? Com
esteu? Com estàs, estimat?
Molt bé.
Avui fas molt bona cara, també.
Ai, mira.
Sí. Escolta'm, has descansat?
Tu com ho fas cada dia, tampoc t'ho diré cada dia.
A Lluís Carrasco ja sabeu que el seu 50% es diu Empar Moliner i avui fa anys. Empar Moliner, bona tarda.
No m'has dit res de bona...
Gràcies.
Gràcies per no haver-me posat Los Payasos de la Tele.
Home...
Feliz en tu dia.
Que jo sé que tu ets centennial.
O Parchís. O cumpleaños feliz. Te desean tus amigos de Parchís. Ei, és molt, molt divertit fer anys. Soc molt feliç, estic molt contenta.
A tu t'agrada, fer anys?
És bestial, no? És tan estrany.
A mi em toca dijous, eh?
Dijous?
Dijous, nena, si em porten 3 dies.
A veure una cosa, tu, jo i Jesucrist som del mateix signe.
Correcte.
Som del mateix signe, llavors...
Jesucrist és el següent.
No, perdó, Jesucrist, jo crec que és sagitari.
No, tu i jo som sagitari.
A veure, jo soc sagitari ascendent llamàntol. Jo no sé quin ascendent ets tu.
Quin és el següent, Lluís, després?
Capricorn.
Capricorn, doncs ell és Capricorn.
Jesucrist és Capricorn.
Jo soc Capricorn, ascendent Capricorn. O sigui, tu és Capricorn, no puc ser.
Tu i Jesucrist sou el mateix?
Som els dos Capricorns.
I tu i jo, Carot.
Som el mateix.
Churchill, potser?
Correcte. Ara
I Franco, i Franco també.
També?
Això demostra que el zodíac no serveix per res.
Els carquinyolis a la producció, la Dolors Joanol i avui a la peixera en David Bueno i les ratafies al control en Sam Silva i en Fran López. Aire a la Muixca, que s'afegeix al cartell del Canet Rock 2025, que se celebrarà, recordeu, el proper 5 de juliol. I aquí a l'estudi, els carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, Fran Domènech, bona tarda.
Hola, què tal?
Bona tarda, com estem?
I avui no tenim l'Ester Vallès, però tenim la Marta del Cor. Bona tarda, Marta.
Molt bona tarda. Capricorn ascendent sagitari. Tinc sang carot, sang...
Capricorn ascendent
sagitari. Sant Jesucrist.
Sant Jesucrist. Una bona combinació.
Estem allí, allí, eh?
Va acabar fatal, l'home. Escolta'm...
Al cap dels anys sí que es va donar millor, el seu. Va acabar molt malament, però després va...
Va acabar malament,
però... Va fer fortuna, hòstia.
Després de mort, que no fa gràcia. No, no, no.
Sí que ha sigut hereus.
Els homenatges en vida, sempre. Sempre. Yeah. Sempre.
Carlos Baraiber, per cert, parlant d'homenatges, què m'ofereix vostè avui?
Un homenatge a tu? No.
A mi, espero.
Un homenatge a la llengua. A la tarda portàvem 10 dies explicant-vos que estava oberta la votació per triar el neologisme de l'any a Catalunya i hi havia diferents opcions que vam anar repassant. No binari, no binària, cancel·lar, fentanil, dana, hora tranquil·la, minissèrie, nom sentit, presentisme, transició energètica i transitar. I finalment, avui, tenim paraula guanyadora. Estem fent com si no portéssim moltes hores dient-ho a l'antena de Catalunya Ràdio, com si no haguéssim dit ningú. Però la paraula guanyadora és... Dana! Celebrem una depressió aïllada a nivells alts. Més de 10.000 persones han participat a la tria d'aquesta nova paraula. D'aquestes, unes 2.200, és a dir, el 20% aproximadament, han votat per Dana, i ara és la guanyadora. I ara passa allò que la secció filològica de l'IEC es compromet a estudiar el que el poble democràticament ha decidit com a neologisme de l'any, i si tenen a bé, doncs, introduir-ho al diccionari de la llengua, que per algú són els guardians de la cripta.
És a dir, que ha guanyat Dana, però, a veure, pot ser que no entri també, eh?
Ens ho mirarem.
Ens ho mirarem, d'acord, fantàstic. Fran Domènech, bona tarda, que m'explica vostè.
Bona tarda.
Vostè?
No seria notícia que una votació que es fa a Catalunya després no acaba servint per res.
Però una votació no vinculant,
un altre debat que no obrirem ara, perquè som davant...
Som especialistes en, fer coses inútils.
Efectivament. Una cosa útil... Jo us porto una cosa molt útil, concretament d'un futbolista català que ha fet història. Sí, per això posem aquesta música tan espectacular, perquè Dani Olmo, futbolista del Barça masculí, del primer equip del Barça de futbol, ha registrat a la Unió Europea la seva marca personal. Clar, què vol dir això? Tenint a Lluís Carrasco serà molt temerari explicar-ho, però de seguida volem que ens ho ampliïs, Lluís. Ha anat a l'oficina de propietat intel·lectual de la Unió Europea, per cert, això té seu a Alacant.
Que random, aquest zadal.
Ah, sí?
És així, sí, random, però és el periodisme que ens interessa, el periodisme en minúscules.
Precisió.
Per això, si s'hi fan productes inspirats en Dani Olmo, ara que ha registrat la seva marca personal, si s'hi fan jocs, si s'hi fan joguines, si s'hi fa roba, si s'hi fan rellotges, per exemple, o Colònia, en part, de Dani Olmo,
sí.
pot monetitzar, és a dir, en traurà un rendiment.
Olmo. Poca broma, que jo potser he fet tard, perquè, a l'igual, potser si hagués registrat la meva marca, Lluís, tu m'ho aclariràs, ara podria demanar quartos pel caganer, per exemple.
No, per exemple, el cagot, cagot.
El meu caganer, el caganer en forma de meva.
Però no te l'haguessin fet, ja, perquè no poguéssim pagar.
Ah, perquè no és lliure de drets. Clar. I tu que saps, potser val que això i més,
teu nom. Si no posen el teu nom, pots ser una persona que s'hi assembla.
Ah,
sí, perquè més cal recordar que tenia similituds amb altres persones.
Però si vas a Santa Llúcia, a sota posa l'Hisenda Carot. No en el caganer, però ho posen.
Nena, una colònia,
això,
sí.
Això formaria part del màrqueting personal de la persona. Clar, si tingués un nom molt genèric, probablement no li deixarien registrar-ho. Si té un nom una mica singular, pot arribar a aconseguir.
Clar, Xavi Hernández, per exemple.
No. Xavi Hernández no ho aconseguirà. No, una Hisenda Carot podria aconseguir-ho.
Clar, però és que a part... Estem parlant de productes relacionats amb Dani Olmo, però és que també ha registrat les celebracions dels seus gols.
No,
dirà. Ara no en marca molts, perquè el Barça masculí no està passant una bona ratxa. Però ara en marca.
Per exemple, Lamine Yamal, que fa el codi postal de Mataró.
304.
304, d'acord. I què fa el Dani Olmo?
El Dani Olmo es toca el canell amb el dit índex.
Com si toqués el rellotge.
Esquerra, com si estiguin aquí,
això,
marco l'hora.
Això ho trobo molt polèmic, perquè aquesta celebració directament no és seva.
Sí, no és seva.
És robada de Damian Lillard, que és un jugador de l'NBA, que ve a dir, aquest és el moment Lillard, el moment Olmo.
Moment.
És com, nano.
Sí, o sigui, m'estàs dient que això ho ha robat d'un jugador de l'NBA,
sí,
de basquetbol.
S'ha inspirat, sí. Que igual està registrat als USA.
A veure, que m'ho ha robat a mi quan pregunto l'hora. Perdona.
Però a veure, llavors què vol dir? Que cada vegada que algú faci això celebrant un gol li haurà de pagar diners?
No,
és probable.
Ho basava el bàsquet en un jugador de béisbol dels anys 50 d'origen cubà que es deia...
M'ho estàs dient de veritat?
Ah, mira, això no ho sabia.
O sigui, que no ve del basquetbol, sinó que ve del béisbol.
És que és molt complicat. Dos, aquí estaríem davant d'un genèric. Serà molt complicat de que pugui registrar un moviment.
Clar, i sobretot...
Però perquè... ho ha registrat o ho ha intentat registrar?
No, ell ha registrat la marca personal i dins d'aquesta marca personal, a la Unió Europea, ha registrat també la celebració aquesta tocant-se el canell amb el dit índex. No és el primer futbolista, sí que és el primer català, però no és el primer que juga a l'estat espanyol que ho fa. També ho ha fet Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, i
Kylian Mbappé.
Aquest obre els braços, com si fos Jesucrist, el Capricorn, i també Kylian Mbappé, que fa allò de posar-se les dues mans a sota de les aixelles. Per tant,
el millor de tot és que hi ha un funcionari europeu que està discutint amb ell mateix i amb diversos advocats fent consultes, mirant fotos...
No, i el
pensant a veure si això...
Perdona, i el magazín estrella de la Ràdio Pública de Catalunya parlant del tema.
Ara, tu ho has dit.
Clar. I això s'ha registrat a Europa. Això vol dir que si de cop es fa un partit, es fa un mundial a Àsia... Allà sí que tots podran fer el gest, llavors no tindrà res a dir, no?
Segurament, sí.
Segurament,
sí, perquè hi ha jurisdicció europea.
No, i després quan tu registres...
Poc recorregut, com veus, oi?
Sí, no, això, això...
No, i que també s'haurà d'establir quins paràmetres, si és una competició oficial, perquè moltes criatures, bé que celebraven els gols com ho marcava, com ho feia Cristiano Ronaldo, no? I ell també ho tenia registrat.
Ell ho tenia registrat, també?
Sí, segurament.
No sabia que en Cristiano ho tenia registrat. En tot cas, ens plantejarem quin és el gest de la tarda i el registrarem a Europa, al món, no? I a l'univers.
Registrem-lo.
Del cor, Tom, quina història vols començar la tarda?
Va, doncs vinc amb un nou èxit d'aquest programa i el seu naming patentat, ara que parlem tant de marca personal. Com saben, els oients s'ha convertit en marca d'aquest programa que emmerdem com més gent millor a repartir pel món la paraula carquinyoli, perquè no la podem patentar, que si no, jo crec que l'hauríem patentat.
Hauríem de patentar-ho, això ho podríem intentar, Lluís.
Sí. Li hauríem d'afegir alguna cosa.
Val.
Carquinyoli nuclear.
Carquinyoli
nuclear.
Aleshores,
sona fatal.
Aleshores, potser sí.
Pensem-hi.
Només carquinyoli, no.
Pèl roig.
No m'agrada.
Carquinyoli pel roig. Tarda
ho haurien de registrar com a marca. Ja haurien de comprovar que no existeix com a marca, però qualsevol paraula pronunciable de 6 lletres està registrada.
Clar. Però si tu t'has de registrar, val diners comprovar si la marca està registrada o
no? Crec que no.
Ho miren ells, no?
No, crec que és gratuït.
I avui en dia, com tothom, el primer que fa és comprar el domini, el que és molt fàcil i gratuït, és veure si el domini existeix.
Ara podem mirar si Carquinyoli està registrat.
Carquinyoli.cat.
Vaig a mirar-ho ara mateix.
Mira. Qualsevol enregistrador de dominis.
Carquinyoli.cat. No està registrat.
Pilla.
Si realment no està registrat, és com comprar-ho immediatament.
Compra. Què val?
No existeix.
No sé.
Escolta'm, Lluís, què val comprar això?
Carlos, mira-ho tu, perquè a mi em dóna error. No sé per què.
No, perquè no vols pagar. Ja et coneixem.
Ara hi haurà algú ràpid que estarà comprant el domini i ens el robarà.
No segur. Prohibit. Mentre... 403. Error 403.
Ja, això també m'ha sortit a mi, però mira-ho amb un altre navegador.
Això deu ser que no està registrat. Ja ho veurem. Bé, en qualsevol cas, la paraula Carquinyoli és registrada o no, l'hem fet dir als Blaumut, a la Ludwig Band, en Peyu, mentre recollia un Ondes, a Llucia Ferrer presentant el piro musical de la Mercè. Doncs, atenció, sumem un nom més a aquesta cèlebre llista. Mira que es va fer el ronso. Carol, tu recordes que li vas demanar al presentador de la Marató, l'Albert Om, que digués Carquinyoli?
Oh, i tant.
Va, per qui no ho van sentir, anem a recordar-ho.
Albert, jo ara et faré una mica una putadeta, val?
No!
Aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, quan algú dels nostres amics fa una cosa important, nosaltres li diem, calla, has de fer-nos una picadeta d'ullet per demostrar que ens estimes. Home, jo et demanaria que t'apuntis la paraula Carquinyoli i en algun moment de la marató la colis.
Vale, no m'hi comprometo. Però...
Quina merda de compromís.
No tindré temps.
M'agrada molt que li foto tot el rotllo i després diu, va, no m'hi comprometo. Però l'Albert és un home de paraula.
Sí.
Albert Om és un home de paraula.
I que nosaltres el vam escarnir per haver fet aquesta finta. Sí. Ara hem de tancar tots els aquí presents la boca i aplaudir-lo perquè ahir a quarts d'11 del matí, molta atenció, va fer això.
Què?
Hem d'actualitzar el marcador, però aquesta vegada ho farem, la primera vegada que actualitzarem el marcador, ho farem des de Catalunya Ràdio. El Roger Escapa també s'hi ha posat d'hora amb la marató. Però abans el que farem és que una altra persona de Catalunya Ràdio, la Elisenda Carot, que fa la tarda amb tots els seus col·laboradors, els Carquinyolis, que n'hi diu ella...
Albert Om ha passat la prova, Albert. I ja pots anar pensant qui serà la teva propera víctima.
I et diria una cosa, crec que convindreu amb mi que l'Albert Om ho ha fet mastegant la paraula Carquinyoli, sí, i fent-ne referència a través del programa. És a dir, els Carquinyolis de la tarda. Sí. No ha sigut allò de ai, colo Carquinyoli. No. S'ha preparat un speech a dir, jo això ho colo, però a més en el context que toca.
I fent promoció del programa,
clar,
no dient,
sí.
Tinc gana, em menjaria un Carquinyoli.
Ara, un aplaudiment per l'Albert Om.
Sí.
Un professional.
Sí,
clar que sí.
I ho va fer a 2:15 per treure-se de sobre, perquè no se n'oblidés després. Va dir, com quan queden 15 hores per endavant, ho dic ara al matí...
I això ho tinc fet. Clar, ell s'ho va deixar dit i ja està. I aquest moment va ser enregistrat també per l'Aleix Manzano, que va penjar unes stories. Però he de dir que Albert Om té paraula. És un home de paraula.
I he consultat a l'agència, carquinyoli.com està agafat, carquinyoli.cat està agafat i carquinyoli.es està agafat.
L'error 303 ens ha donat
seguir ara ja,
No, canviem la sintonia, posa'm una cosa alegre, perquè hem de recordar-vos que la marató d'enguany, dedicada a les malalties respiratòries, ha fet una gran recaptació. Una gran recaptació. Vàrem saber a l'últim marcador, a les 2 de la matinada, vam marcar, jo diria, quasi 6 milions i mig d'euros, oi?
6.434.613 euros.
Molt bé.
Es pot seguir donant-hi fins a final del mes de gener.
Gràcies a tots i totes els que vau participar. Ja sabeu, la manera més senzilla, aviso'm el 3-3-3-3. Tants tresos com t'hi càpiguen, 5.
Vaig tenir l'ocasió de participar en el partit dels famosos.
Vaja! Partit dels famosos, com a tu, com a famós.
Jo com a famós, el famós més gran del camp de futbol, perquè era el més veterà de tots els participants.
Alguna entrada, algú al turmell?
Van ser 6 a 6, sí.
Amb qui anàveu, a veure?
Un golaç del Miqui Núñez.
Comencem pel principi.
Però un golaç de 30 metres.
El teu equip, com es deia?
He de destacar-ho.
Que era el porter.
No, eren dos patrocinadors... El meu, concretament, era CPS,
Bueno, un, el del sí. Lluís, val? I qui jugava al teu equip?
No, hi havia una mica de tot. Hi havia periodistes esportius, hi havia molt tiktokers, youtubers, hi havia cantants...
Noms, noms, qui era el més dolent?
Noms.
Hi havia una mica de tot.
Qui era el més dolent de tot l'equip?
Jo coneixia l'Esporcito, coneixia el Coco, coneixia les de Can Putades.
Les de Can Putades
anaven
amb tu,
Putades, les tres anaven amb mi, tres excel·lents centrals.
Oh.
Perquè jugava el Gerard Autet de central, que ha jugat a primera divisió,
sí, clar,
i va ser substituït per tres noies, per les tres de Can Putades.
I qui era l'entrenador?
El Gerard Romero.
Boníssim!
Oh. El Gerard Romero, que a més feia trampes, perquè quan ens pitaven un penal a favor, perquè tenia mig comprat en el Joan Fàbregas, ens pitaven el penal, però sortia i a tirar-lo.
Gerard Romero fent trampes, no m'ho imagino mai.
No.
Sí. No, va ser molt divertit, la gent de Terrassa va respondre, i va haver una molt bona entrada, i la veritat és que va ser un matí molt feliç.
Doncs la Marató, ja ho sabeu, que podeu seguir fent les vostres donacions, dedicada aquest any, enguany, a les malalties respiratòries. Això i moltes coses més des d'ara i fins les 7. Atents a la ràdio, perquè
si està bé a la tarda.
Va, una pausa i a la tornada, a la sobretaula.
Aquest Nadal regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Per Nadal el teatre és el millor regal. Suja de casa i apassiona't. A la butaca enamora't. Tria teatre i emociona't.
Aquestes festes el regal està cantat. Troba-la a triateatre.cat.
Ja el tenim aquí! El sorteig de la panera més gran del món! I ve carregat, carregat de regals!
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Caprabo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domeny.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
Per Nadal, a les botigues del barri hi trobaràs de tot. Des dels galets de l'àvia, fins als torrons més dolços i els regals més especials. Aquestes festes, practica la compra de proximitat i el consum responsable. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Bon comerç i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
Dimarts, des de Brussel·les, entrevista el líder de l'oposició, Carles Puigdemont. Ariadna Oltra conversarà en directe amb el president del principal partit de l'oposició sobre les negociacions amb el PSOE, el paper de Junts al Parlament o l'aplicació de l'amnistia. Ariadna Oltra entrevista Carles Puigdemont, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Gràcies per respirar esperança, per donar aire a la investigació, per solidaritzar-vos a ple pulmó per les malalties respiratòries. La Marató de 3CAT. Milions de gràcies.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Tothom, per humil que siga, té en aquest món no sols la seva història, sinó també la seva prehistòria. De Mosaic, de Víctor Català. Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Elisenda Carol.
6 minutets i seran 4:45 de la tarda.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Carquinyolis, per cert, Ampar Moliner, avui Lluís Carrasco, Marta del Cor, Fran Domènech, Carlos Baraiber, ens estan escrivint al 607070901.
Què diuen?
En Jordi, que diu, si parlem de dates de naixement, la millor és la meva, que és el 24 de desembre, ell diu.
Oh, boníssim.
I diu, si voleu registrar Carquinyoli, com diu el Lluís, hauríeu de posar, per exemple, Carquinyoli de tarda. No està malament, eh, Carquinyoli de tarda.
Ah, m'agrada.
Lluís, és bona, eh?
Observa, Carquinyoli de tarda, mira a veure si... Truca a l'agència.
No, ja et dic que està lliure.
Està lliure?
Segur.
Sí? Agafa. Com, què val? Què val fer això?
Uns 20 euros l'any.
Que ho agafi tu, demana-li a l'agència.
Pilla. Agafa.
Sí, jo pago.
Llavors, 24 de desembre. Clar, hi ha persones que hem nascut en aquestes dates assenyalades. Algunes, com jo, som del dia del sopar d'empresa.
Sí, eh?
I no ens toca mai res. No podem fer una festa? No, és que tinc un sopar d'empresa.
És horrible.
I l'endemà és de Nadal. I la setmana següent ja és Nadal. No, és que no puc. O sigui, som uns desgraciats.
Sí. Sempre diuen dels de l'agost.
24 de desembre, Déu-n'hi-do, no toca res.
O el 31 de desembre. O els us de gener.
Sí, el 31 de desembre potser tens algun regal, uns mitjons, però hi ha regals nadalencs, tipus mitjons.
Jo soc del 3 de gener i ha estat un drama tot.
Què dius? Són del mateix dia?
No! Veus com el zodiac no existeix?
Perdona, llavors el teu ascendent no és sagitari. Ai, no és capricorni. Ah, depèn de l'hora, depèn de l'hora.
Llaman-t'ho.
Crec que una classe d'astrologia.
Tu vas néixer a les 7 del matí, per això és sagitari, i jo a les 3 i mitja al migdia, per això
soc capricorni. Això, igualment, Marta i Lluís... aneu a un hotel. Home, de moment deixa'ns fer la sobretaula. Aquí us heu trobat, de veritat. Va, serviu cafetó a casa, que ho dèiem, que comença la sobretaula. Jo us vull preguntar, jugueu a la loteria? Nens, nenes?
Espera, que no he acabat. És un drama o no haver nascut el 3 de gener?
És fatal, com que els Reis et porten regals.
T'esperes tres dies, nen, que arriben els Reis. I vinga.
Ja està. Loteria, parlem de loteria.
Estic amb vosaltres.
Ara imaginem loteria.
Perdona, Elisenda, que t'he tallat, però ho havíem
de fer. És una ferida no resolta. Tanquem el tema. Avui estem parlant tots a sobre de tots,
Loteria.
A veure, tanquem.
Ara imaginem que l'Elisenda diu, tinc loteria.
No tinc loteria.
No, el programa. El programa té loteria. Llavors tu dius... Com jo no agafi loteria i els hi toquin vells, el meu cor negre no ho suportarà i, per tant, no pots anar pels llocs.
Jo soc una pregunta.
Autònom.
Ara imagineu-vos
sí.
Que a la tarda sempre hem jugat un número, d'acord?
Hem jugat un número? Jo no el tinc.
No, imagineu-vos.
Hi és o no hi és?
No. Tu escolta'm.
D'acord.
Imagina't que hi ha un número i que han jugat tota la vida. Què faríeu si us dic que hem jugat 120 anys al mateix número, però mai no ha tocat? Canviaríeu de número? O seguiríeu el mateix número?
És que aquest és el drama. No pots canviar de número per si de cas toca.
Ara.
Llavors, si n'agafes un altre, també has de vigilar. Això sí, és un dolor màxim.
És intrascendent per mi.
Però... Intrascendent?
És del tot intrascendent.
Per què vol dir que tu no jugues?
No, mira, quan sabia que parlaríeu d'això, he estat mirant des dels últims 120 anys els números que han sortejat de primera, segona, tercera, quarta i cinquena categoria. En total són 1.897 números els que han sortit. 1.897. Encara els hi falten 98.103 perquè potser els hi toqui amb ells.
No, perquè els que han sortit poden tornar a sortir.
Exacte.
Per tant, aquest càlcul no serveix.
És correcte, per res.
Seguir amb aquest número, no? Sí. Ha de ser un tema emocional, un tema romàntic.
No, és el que diu, el que fa de quedar-te amb aquest número és que te'n recordes. I si surt després i no l'has jugat,
és
recordaràs tota la vida que no has jugat
negre,
aquest número.
Negre.
Si cada any jugues un de diferent, doncs és igual.
Ho repartiríeu si us toqués?
De Sant Pol i tothom juga el Codi
Postal, no? Si us toqués, ho repartiríeu. O sigui, imagineu que us toca molt. Molta pasta, no? Què toca amb la loteria? Molta pasta, no? Però molt.
200.000 euros al
dècim. Imaginem 200.000 euros. Repartiríeu amb els vostres amics, per exemple, amb mi, amb vosaltres, amb els vostres amics principals?
Notaríeu que m'ha tocat, segur. Ho notaríeu.
Avui us ho pregunto. Perquè hi ha un poble, Sant Guim de Freixenet, a la comarca de la Segarra, que celebra des del 1903 una tradició emblemàtica relacionada amb el sorteig de la loteria. Fran, què en sabem d'aquesta tradició?
Doncs mira, aquell any, un grup d'amics, que van tenir una idea, van decidir jugar sempre al mateix número. Això, fins aquí, doncs, cap problema. Què van fer? Doncs van destapar 5 cartes a l'atzar, amb 5 números. Ah, i la sort va triar l'11.457 i des de llavors, al bar de Sant Guim, on eren en aquell moment, eren un bar, van decidir vendre pel sorteig de Nadal i també per Reis. El número ha anat passant de generació en generació en aquests 121 anys d'història, però, com comentàvem, té una taca. No ha tocat mai ni per Nadal ni per Reis. I 5 generacions després, el bar original, on va néixer tot, Cala Maria de Sant Guim, va tancar per jubilació i ara, si voleu aquest número, l'heu d'anar a buscar a un restaurant de Calaf a la comarca de l'Anoia.
És fort, eh? Doncs precisament podem saludar en Jordi Sangrà, que és el propietari del restaurant Cadiví de Calaf, on es ven aquest 11.457. Jordi Sangrà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Encara et queden dècims d'aquest 11.457?
Pues no, ara ja fa dies que se'ls han acabat, perquè al final ja és un número ja tan històric, ja és un número que és ja tanta tradició que, bueno, és que no podem fer-hi res més amb això ja.
Ostres, que fort, eh?
Si toca, morirem, eh?
Hi ha gent, Jordi, que te'l reservi d'un any per l'altre? És a dir, gent que et digui, ara reserva'l per l'any que ve.
Bueno, no, més que res, és que ja soc tota una colla de gent que ja hi juguem cada setmana.
Ah, coi, ja cada fixa. Setmana?
Cada setmana, cada dissabte, juguem fix amb aquest número.
I,
bueno, pues, encara busquem no només la sort només per Nadal o per Reis, sinó que cada setmana som uns 35 abonats, que és cada setmana busquem la sort.
I no us ha tocat mai, Jordi?
Mai.
Mai, mai? Mai. Ni tornar-vos els diners, ni la pedrea, sí. ni res d'això?
Bueno, sí, tornar els diners o així, però clar, nosaltres considerem tocar un premi, quan et toca un premi que dius, ostres,
Sí, Jordi, clar, no.
Premi que tingui nom.
Home,
però que tornin els diners, dius, bueno, va, anem fent les paus.
Jordi, se m'acudeixen poques coses més catalanes que està jugant des del 1900 i escaig el mateix número que no toqui mai i tu setmanalment allà fotent-hi la banya,
no?
Clar,
no pots deixar-ho. No. Elisenda, imagina que toca la setmana que tu ja ho has deixat.
El problema és quan memoritzes un número.
Per això mateix, no, això és el que ens està passant, que ningú s'atreveix a deixar-ho. O sigui, tenim la gent que està abonada que diu, ostres, el meu pare em va dir, vés-me a buscar el número. S'han mort els pares o el que hagi passat. Continuen el número, diu, clar, diu, qualsevol el deixa. Si és aquella cosa, dius, qualsevol deixa el número, ara saps?
És allò de dir, jo
el
deixo i a la següent d'allò toca. I aleshores
Exacte, allà bueno.
Ja hem begut oli, eh? Què se'n sap d'aquesta història? És a dir, què se'n sap d'aquests amics que el 1903 van triar el número? Tu saps per què van triar aquest número?
Bueno, jo crec que es va buscar en plan de dir, bueno, va, trobem-se, busquem una miqueta de sort. Jo, per les històries que m'han arribat doncs, dels meus pares, del meu tiet, dels meus avis, clar, és que és aquella història que ens ve de tan lluny. I ens ha vingut, doncs, que, bueno, allò dius, com qualsevol de dir, fem un número, doncs, bueno, fem un número, però com el fem? I em van dir, doncs, el van fer jugant a cartes.
Ah?
Doncs, i jugant a cartes, van treure les diferents cartes, doncs, vinga, l'11.457. I a partir d'aquí van començar a jugar any rere any.
Ostres. O sigui, que van començar, imagino que eren gent del poble, no?, originàriament, tots plegats.
Evidentment. És que jo en aquests moments, tot el número, estic aquí a Calaf, vaig obrir el restaurant a Calaf fa uns 10 anys, el meu tiet es va jubilar fa, bueno, doncs fa 8 anys, me'l va passar cap a mi, i, bueno, clar, és que el anem seguint. Ningú s'atreveix de la família de deixar-ho.
Jordi, una pregunta.
Majoritàriament, el número el venem tot a Sant Guim.
Clar, t'ho diràs.
Ah. Aviam, Jordi, 120 anys. Això vol dir per aquí hi ha, pel mig, una guerra civil, entre altres coses.
Ara.
Hi ha algun any que s'ha fallat i després s'ha reprès la tradició? Perquè això ja em sembla increïble categoria d'espectacularitat, de previsió.
Jo diria que per la història que tinc, no s'ha perdut mai.
Oh, sí. Panya-ho, no? Que els republicans, no? Que els gris...
Guarda't aquest número, calla!
Els maquis, eh? Traficant amb el número.
O amagat, o el que fos. Jo això ja no ho sé, aquí. Oh. Aquí ens faria falta, doncs, retrobar una miqueta la gent que hi havia. Però, clar, és que, al final, aquí ja en tenim tot un munt que estan morts.
Ostres. Escolta'm, Jordi, hem llegit que aquest any, per celebrar l'efemèride, has fet una partida d'ampolles de cava amb el número imprès a la xapa. També estan a la venda o són commemoratives? Explica'm com va això.
Estan a la venda. O sigui, aquest any vam agafar i vam dir, bueno, va, estem decidits que aquest any ens ha de tocar. Al decidir que ens ha de tocar, vam dir, i si fem una miqueta de celebrar i a veure si s'anima aquest número, i al millor li feia falta que tingués un cava i que el pogués tindre allò a tocar el que és la xapa i tindre aquesta miqueta d'alegria a veure si es despertava el número I vam fer una partida d'unes 500 ampolles, d'unes no, de 500 ampolles, i més que fer el que és l'etiqueta del davant, vam fer la xapa de sobre.
Sí.
I d'aquesta xapa de sobre, que gairebé és l'únic dècims que ens queda, em van fer que n'hi quedés una que quedés marcada pels dos costats.
Ah,
i aquesta una, nosaltres tampoc sabem on és.
És tot sorprès,
o sigui, estem venint al cava, tenim una xapa que està marcada pels dos costats, tinc un número guardat pel qui li toqui. Ostres, de moment encara no ha sortit.
Un número guardat pel qui li toqui, és a dir, d'entre aquestes 500 ampolles n'hi ha una que porta sorpresa, no? M'agrada molt l'expressió que ha fet servir en Jordi, a veure si es desperta el número de la sort, eh?
Està molt adonat,
a 120 anys. Era una miqueta la filosofia, o sigui, la manera de pensar, doncs, de despertar el número, de dir, busquem un producte que sigui d'alegria, que sigui de festa, a veure si ens ajuda.
Déu-n'hi-do, doncs encara podrem comprar una d'aquestes ampolles. Et sembla bona estratègia de màrqueting, sí, això, perquè es desperti el número,
és
Lluís?
És una mica Willy Wonka, eh?
Bueno, si aquest any no ho podem fer així, l'any que ve haurem de fer amb ratafia, poder.
Ara, anar canviant.
No, però en tot cas, qualsevol cosa que animi les vendes i que animi la il·lusió
de la gent. Haurem de buscar qualsevol cosa.
Home, Jordi, i m'imagino que també un tema de conversa entre la gent de Sant Guim deu ser què farem quan ens toqui, no? Per tant, millor que no toqui mai, perquè així no s'acaba mai la conversa. És una mica el consol de tontos, eh? Però quantes vegades haureu fantasejat amb, ostres, si ens toca,
moltes,
farem això, farem l'altre.
Moltes. Oh, ja fins i tot a vegades ja et venen la gent i et diuen vinc a buscar el dècim aquell que no toca.
El que no toca directament.
Ja venim a buscar el dècim que no toca.
Jordi, si mai tu què és el primer que faries amb els quartos?
Uf, al final és una cosa que portem tants anys pensant-hi.
Clar,
que clar,
és que porteu dècades.
Això ja ho sentia pensar, o sigui, ho sentia ja dels meus avis.
Clar.
Dels meus avis, els meus pares. I ara som nosaltres. I dius, mirar d'adaptar-nos de viure una miqueta millor.
Clar. Tapar foradets, no? Allò tan català, tapar forats, Fran.
Escolta'm, Lluïsa, abans feia un repàs de tots els números que han sortit al llarg d'aquests anys, i aquest no ha tocat, l'11.457. Heu mirat si aquest número el posen als bombos alguna vegada? Perquè, clar,
sí, controleu,
eh?
S'ha fet. Hi va haver un veí de Sant Guim, que en aquests moments pues, és l'alcalde, vale? I va ser molt bo, perquè ho va explicar l'altre dia, pues, parlant una miqueta amb conversa, i em va fer el comentari, diu, jo penso que hi va haver un any que jo estava treballant de comercial i aquest em va agafar que aquells dies estava a Madrid, i hi vaig anar. Diu, i tal com hi vaig anar, vaig anar allà a mirar-ho i quan el tenia al davant vaig trucar amb el teu tiet, que tenia al restaurant. El va trucar en directe dient-li, pues, mira, Joan, pues sí, el tenim, eh? El tenim, el número està dintre del bombo. Però clar, però això ja fa anys. Hauríem de tornar-hi.
Joan, encara que no t'ho creguis, hi és el número dintre del bombo. Ai, senyor. Jordi Sangrà, el propietari del restaurant Cadiví de Calaf, on es ven aquest 11.457. Moltes gràcies. Molta sort o molta mala sort, no ho sé, perquè tothom et deu desitjar sort cada any.
Esperem que tinguem molta sort.
I cada any no toca, almenys que tinguem salut, saps, Jordi?
Oh, i tant, això sempre.
Una abraçada i gràcies per atendre'ns.
Doncs moltes gràcies.
Adéu.
Adéu-siau, bona tarda.
Clar, si és complicat, és el que deia el Jordi, eh? 1903, qui és el guapo que deixa de jugar setmanalment el número?
Clar.
I a més ja te'n recordes dels números.
És el que dèiem, que si hi ha un número de la loteria a la feina, tu no faràs el que no el comprarà, perquè llavors aquell any toca.
Jo conec
una
persona
que li va passar, eh?
Sí, de veritat?
Sí. I no li van regalar res.
No, va entrar en depressió. No és broma, eh? Vull dir, es va demanar a la baixa, estava fatal.
Però els havia tocat molts diners.
Sí, no recordo la xifra, però molts diners. I ell era l'únic que no havia comprat el número.
Home, jo trobo que, per exemple, si ara tots tinguéssim un número menys en Lluís Carrasco, diríem, va, una pessiguda per en Lluís, jo ho faria, això.
Sí, home,
jo
crec
que
sí.
Que si t'hagués pagat els seus 20 euros.
Eh? Quants Lluïsos tens al voltant?
Cap ni un. Sí, però, a més, per tant, si teniu un número i no ens ho heu dit, penseu el mateix.
Però ja
no
és diferent.
No us podré suportar.
És diferent que algú que, com el Lluís, no juga mai, però tu imagina't ara que és algú, tipus Ampar, no? Que quan es diu loteria, número...
Sí.
Home, en aquesta persona, no. Una cosa és que no juguis mai, per tant, no et toca, però la persona que cada setmana i una setmana se n'oblida, ostres, aquí sí que donen-li un pastillet, no?
Aquesta però persona, diria l'Hisenda que compro el de la feina perquè no tinguin un problema ells. Perquè si no, ells tindrien... Pobre Lluís, no vull que em diguin pobre Lluís. I per tant, compro el número.
Un acte altruista.
Sí, però només el de la feina. I el que ha de fer un és analitzar com és de caràcter. Jo estic convençut de que si toqués en el bar on faig cafè cada matí, jo no compro i no el compro de forma molt activa. no el compro. Per tant, si toca, em portaran alegria per tots ells, però sóc conscient de que jo em quedaria sense premi i no tindria cap mena de pressió. Com
doncs jo sí,
la
jo sí, eh? Jo seria repugnant veure'ls allà no. Tirant-se cap a per sobre. No.
Va, tanquem el tema ja, Carlos.
No, dues coses. Abans he dit que eren 200.000 euros el dècim, no, però el gordo són 400.000 euros un dècim.
Tampoc regalava la meitat.
També influeix que jo estic forrat i aleshores...
Són 400.000 abans d'impostos, no? Que això sembla
que
hi ha, eh?
Que és la meitat.
No és ben bé la meitat.
Bueno, 40% aproximadament.
40%.
I després he estat mirant això que he preguntat jo mateix de la Guerra Civil i es veu que durant la guerra fins i tot va haver-hi moments que hi havia dos sortejos. Perquè els dos bàndols, com que era una font d'ingressos tan important i en una guerra, si alguna cosa necessita són calés, es van fer, doncs, dos loteries per anar recaptant calés d'aquí d'allà.
Per cert, em diuen des de la peixera algú que li ha tocat els quartos, perquè diu els 40.000 primers estan exempts d'impostos i la resta se li grava un 20%.
Jo voldria jo plorar amb aquests ulls.
Em pensava que era un 40%, tu. Que era més drama.
M'estic excitant molt.
Vés a veure'l.
Mira
quina olor rica. Anem a olorar-lo, ara venim.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Gaudeix de l'espectacle a Musa, dins la carpa de Rosa Reluí, on tot és bonic, emocionant, increïble, màgic, sorprenent.
Aquest Nadal a Sant Cugat del Vallès fins al 12 de gener. Circ històric Reluí, el circ de la teva vida.
Entrades a reluí.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
3 mesos de vacances i altres alegries de ser mestre. De Neus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
A l'alcalde li agrada molt posar llumetes.
A tu qui paga?
No, alcalde.
Però ja està, tio. I això d'aquí?
Això també són llumetes.
Llumetes, clar. Oh, carai, són leds, això, eh? De nit, aquest poble és espectacular, no?
En Ulles, a l'Alt Camp, Quim Masferrer troba llum a la foscor.
Si París és la ciutat de la llum, Nulles és el poble de les llumetes. Corri!
El Foraster, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
Corri!
Malgrat la pluja, la sequera continua. Però amb l'esforç de tothom, hi estem fent front. No deixem escapar ni una gota. Cada gest que fem, cada aixeta que tanquem, compta. Veure el got mig ple o mig buit depèn de nosaltres. Gràcies per estalviar aigua. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Endinsa't al món fantàstic de Disney amb la Franz Schubert Filharmonia. Viu en concert la màgia de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més. Del 20 al 29 de desembre a Reus, Lleida, Terrassa, Barcelona, Vilaseca i Sant Cugat.
Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Posa un plat més a...
Del 20 al 30 de desembre, Festival de Nadal a la plaça de Catalunya. Activitats gratuïtes per a tota la família. Matins d'espectacles, tardes de dansa i circ, nits de concerts. I un espectacle itinerant portarà el festival als districtes. Informa't a barcelona.cat/Nadal. Bon Nadal i bones festes. Ajuntament de Barcelona.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Un minutet i seran 4:45 de la tarda. Sobretaula amb l'Empar Moliner, amb en Carlos Baray, amb en Fran Domènec, la Marta del Cor i el Lluís Carrasco. Déu-n'hi-do, eh? Quan anem a publi també, cridem aquí tots. Bé, que no
calliquem-nos a l'aigua.
Doncs ens posem a parlar d'una cosa bastant seriosa. Els robatoris a les carreteres catalanes, bastant seriosa i sona... És culpa d'en Carlos, que l'ha liat. Parlem d'una cosa seriosa, ara.
De en Carlos, per què?
Perquè ha fet una broma al xat, havien preparat unes sintonies i no especifica que és broma. Aleshores, el pobre Fran, el tècnic, va boig.
Està jugant, és que jo...
Els robatoris a les carreteres catalanes s'han duplicat en un any, segons dades dels Mossos d'Esquadra, que trobem publicades avui en un article a l'Ara. Durant el 2023, els Mossos van rebre 9.167 avisos de robatori a les carreteres catalanes, mentre que l'any anterior se n'havien denunciat només, entre cometes només, 5.011. Què us sembla això? Us ha passat mai? Us han intentat robar mai a les carreteres?
Mai, de la vida. Què deu ser? Que tenim un cotxe miserable.
Segurament, som pobres.
Repugnant.
Lluís, tu que ets de cotxe poc miserable?
Tu que tu vas en Ferrari...
No, la veritat és que mai he tingut aquest tipus de problema, no.
És que és fort,
quina,
eh?
Quina decepció, no?, de tertulians.
Mira, tinc una amica que fa poc... Sí que li van robar la carretera en una àrea de
servei. Li ha passat tots els amics de la mano,
sí, és veritat, sort, no sé, jo tinc una amica... No, i el problema és que li van robar... Ella tenia el passaport i el DNI. I és pilot d'avió. I sense això no podia volar. Llavors va tenir un problema greu de no poder treballar, la feina posant-li pegues perquè trigaven molt a fer-li un duplicat. Bé, un xou, eh?
Bé, no sou públic objectiu, diria, perquè crec que els lladres, ens ho confirmarà la policia, però en tot cas busquen gent estrangera o que vingui de llocs...
Gent gran.
Gent gran o estrangers que vinguin de països on han hagut de canviar moneda perquè segur que porten efectiu, etcètera, etcètera, que són... No sé si sou perfil vosaltres amb el teu... No sé, que
en principi no.
No perfilegem. Potser en Lluís sí, perquè porta divisa. Sempre.
Tu portes canvis, sempre vas amb dòlars, no?
Sacs de...
No, i en referència a l'amic de la Marta, als aeroports hi ha una oficina de la Guàrdia Civil específicament per aquests casos, per persones que de forma accidental han perdut o els hi han robat el seu document. Ostres. I han de volar.
Doncs escolteu-me, connectem ara mateix a la tarda de Catalunya Ràdio en Raül Oliva, cap de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra. Molt bona tarda, Raül.
Bona tarda.
Gràcies per atendre'ns, eh? Segons l'article, la majoria d'aquests robatoris són furts sense violència ni intimidació. A veure, si ens pot explicar la mecànica o la dinàmica de com funcionen aquests furts?
Val, doncs, bueno, d'aquí, ja dintre del que és la xarxa viària, hi ha diversos tipus de furts. Val? El més habitual que tenim ara és el que es coneix com el furt tipus punxarroda o una falsa avaria, que el que fan els autors és primer seleccionar les víctimes, que com dèieu ara mateix, doncs acostumen a ser gent estrangera o gent gran, i un cop seleccionada el que fan és seguir-los per l'autopista i quan troben el moment oportú els hi comencen a fer senyals perquè s'aturin al voral de l'autopista, fent veure que tenen o una roda punxada o que els hi surt fum del cotxe, que tenen algun tipus d'averia. Aleshores, quan aconsegueixen que s'aturin al voral, un dels autors fa sortir a les víctimes del cotxe i se'ls emporta a la part de darrere per distreure'ls, doncs això, explicant-los que tenen una avaria, que tenen qualsevol problema, i un cop els tenen distrets, un segon autor baixa del vehicle i roba tot el que té al seu abast. Un cop tenen el botí, doncs marxen el més de pressa que poden del lloc.
Quant triga de mitjana la víctima a adonar-se'n que ha estat robat?
Depèn. De vegades se'n donen compte al mateix moment perquè veuen que els autors marxen corrents i hi ha cops que no relacionen què ha passat, no són conscients i continuen el seu viatge i fins que no arriben al destí i comencen a descarregar maletes i bosses és quan se n'adonen que els hi falta una bossa i és quan relacionen que aquella persona els estava distraient perquè un altre els hi pogués robar.
I no sé si hi ha alguna cosa a fer en aquests casos. Els Mossos, hi podeu fer alguna cosa? No sé si és fàcil atrapar els lladres, si les víctimes, si ens n'adonem, podem fer una denúncia ràpida.
Sí, no, evidentment, tothom... la denúncia es pot fer, òbviament, adreçar-se-la a qualsevol comissaria i posar la denúncia dels fets. I nosaltres, concretament la nostra unitat, el que ens dediquem és a la investigació d'aquest tipus de fets. Intentem localitzar els vehicles, identificar els autors, i un cop identificats, doncs, si procedeix la detenció, se'ls deté, i si no se'ls localitza, doncs se'ls fa una ordre de detenció perquè en el moment que se'ls pugui identificar, siguin detinguts i posats a disposició judicial.
Soc a la sobretaula amb l'Empar Moliner, amb en Carlos Baraiber, amb en Lluís Carrasco, la Marta del Cor i en Fran Domènech. Qualsevol que tingui preguntes, endavant. Carlos, crec que tu en tenies una, eh?
Sí, jo li vaig preguntar-li al porteu dels Mossos d'Esquadra. En aquesta mena de situacions estem veient que hi ha una estratègia, una preparació. Per tant, estem parlant de crim organitzat, del que hi ha darrere. És a dir, són bandes grans o són poques persones actuant més o menys en solitari?
No, bueno, normalment quan actuen solen actuar grups de 2-3 persones, van juntes amb un mateix vehicle. Un és conductor, l'altre i els altres dos són els que fan el fur efectiu. El mateix conductor normalment és el que fa la distracció i un dels altres autors el que baixa i fa la sustracció pròpiament dita. També sí que són en aquesta petita especialització, però no són molt, molt organitzats. Vull dir, són gent que no tenen una jerarquia molt establerta. Són grups que han començat fa uns anys enrere. Abans van establir aquí un grupet i mica en mica que s'ha anat fent gran, però treballen en petits grups i es barregen entre ells. Un dia treballen dos i l'endemà canvien i la parella és una altra parella o és un altre autor.
Sí que
hi ha una mínima organització, una mínima especialització, però no tenen una jerarquia molt marcada ni una estructura molt definida.
Lluís Carrasco.
Sí, jo tinc una pregunta, perquè la primera cosa que pots fer, i única, diria, quan veus que fugen i te n'adones que t'han robat, és prendre això, agafar la matrícula i passar a les Mossos d'Esquadra. Però per la seva experiència, són cotxes robats o són cotxes propis?
Pues, la veritat és que últimament el que fan servir són vehicles de lloguer. Van a lloguen un vehicle i molts cops utilitzen documentació falsa per acreditar-se a l'hora de llogar el vehicle i llavors utilitzen els vehicles llogats, els tenen 2, 3, 4 dies, una setmana, llavors el retornen i lloguen un altre.
Clar, aquí ja perds el rastre, no? Per molt que passis la matrícula, poca cosa pots fer.
Sí, podem arribar a relacionar, doncs, si comet més d'un fet, es pot arribar a relacionar la persona, però utilitzen vehicles llogats precisament perquè si són vehicles sostrets és més fàcil poder detectar-los a la carretera i, a més del fur que poguessin dur a terme el mateix cotxe, doncs se'ls imputaria també la sustracció del vehicle i, òbviament, no utilitzen els seus cotxes particulars perquè seria fàcil detectar-los. Mm. És per això que utilitzen aquesta tècnica de llogar cotxes.
Senyor Oliva, dèiem que la gran majoria d'aquests robatoris no són violents. De fet, només el 4% es produeixen amb violència i intimidació. Què diferencia aquests casos dels no violents?
Els delictes no violents solen ser furs, i el que passa amb el fur és que tenen una pena de... Les penes que s'imposen per fur, ja sigui lleu o menys greu, són molt més baixes que el robatori amb violència. Un robatori que impliqui intimidació amb una arma o violència, doncs una estrabada, una empenta, un cop, la pena de presó s'escala bastant més.
Em referia a què fa que aquests 4% acabin amb violència, que és que descobreixes a la persona que està robant-te?
Sí, bueno, normalment, ja, com vostè deia, en inici no són violents, no són grups violents, no busquen l'enfrontament, però què pot passar? Que alguna vegada doncs, la víctima se'n dona compte i està veient que li estan sostenint la bossa de mà, s'agafa la bossa de mà perquè no li prenguin i llavors aquí hi ha una estira i una ronça i aquí doncs, es pot produir aquesta... que la persona caigui per terra o que es faci una petita lesió a les mans o el que sigui, però no és l'objectiu inicial no és la violència d'aquests autors. Uh-huh. La violència d'aquest petit percentatge que diu vostè ve donat per això, perquè en el moment se'n donen compte i intenten evitar-ho.
Per tant, quan algú ens avisi d'una punxada, què hem de fer? Ens l'hem de creure o no ens l'hem de creure?
A veure, jo no li diria que no, que d'entrada intentem desconfiar una mica de les persones que s'avisin i sobretot hem de desconfiar si ens volen fer parar el voral. No hem de parar mai el voral. Si volem comprovar l'averia, perquè és possible que tingui una averia, pot ser real l'avís, però hem de buscar una àrea de servei on hi hagi més gent, on hi hagi càmeres, on puguem parar el cotxe amb certa seguretat i baixar-nos, tancar el vehicle i fer les comprovacions que toquin, no parar mai al voral.
Entenc que si tanquem el vehicle, aquesta gent, no, amb el temps que tenen, no són capaços d'obrir el cotxe i robar-nos. Només entren en cas que nosaltres al baixar haguem deixat el cotxe obert.
Exacte. Normalment, si pares per comprovar una avaria, no tens la costum de moltes vegades ni de parar el motor, simplement baixes i vas a fer les comprovacions, i aquí és on s'aprofiten ells per fer el furt. El millor és, doncs, si passa en un cas d'aquests, doncs això, parar àrea de servei o benzinera, baixar, parar el motor, tancar el cotxe i anar a fer les comprovacions que pertoquin.
El que sostreuen normalment, tinc entès que són joies i efectiu?
Sí, agafen normalment el que tinguin a l'abast, i tenen una bossa de mà, una motxilla o una maleta petita, l'agafen i es l'enduen, i amb tot el que porti al seu interior. Normalment, si són bosses de mà, pues acostuma a haver-hi, doncs, joies, diners, telèfons mòbils, tablets, amb motxilles també, el mateix, ordinadors portàtils, és aquest tipus d'objectes són els preferits, els objectius d'ells.
Raül Oliva, cap de la Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, moltes gràcies per atendre la trucada a la tarda. Una abraçada.
A vostès. Moltes gràcies.
Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Va, que ho pujarem això una mica, eh? Volem donar regals. Tenim dues entrades per l'obra La Presència. És una comèdia de por sota la direcció d'en Pau Carrió, que podeu veure a la sala La Villarroel. Truqueu ara mateix al 93-201-7474, 93-201-7474, per participar a la nostra fira. Digues, va,
fes-nos una pregunta a nosaltres, va, a veure si la sabríem.
Va, sí.
A veure si la sabríem.
Va, faig una pregunta?
Va, sí. No sé, va. La que li faries a l'oient que truqui.
Va, la que li faries
és la més difícil.
Va, home, evidentment. Per no cascar-li a l'oient, us la casco a vosaltres. Va. Parlem de música, val? Concretament, no. Un senyor que canta CBD i espardenyes. CBD i espardenyes i una escapada rural. Callo, xupo i trago per tindre nota final. Ex-concursant d'Eufòria. Triquell és el seu segon cognom. I el que us pregunto és, quin és el nom i el primer cognom d'en Triquell? Oh. Us dono tres opcions. Edu Esteve.
Vampar.
No.
Pep Montañola. O Cesc Fuentes.
Jo voto per primer.
Tu votes per Edu Esteve?
No,
que era un altre.
És un altre.
Pel mig.
El tercer, home.
A veure, torna a dir el tercer és Baraibar. Edu Esteve, Pep Montañola o Cesc Fuentes.
No sabia lo de Fuentes, però lo de Cesc sí.
Ah, així m'agrada.
Què dieu, Marta?
Va, jo m'ho
copio
del Baraibar, home.
Baraibar diu Cesc Fuentes. Va. Doncs efectivament, Baraibar. Edu Esteves, un altre concursant, la resposta correcta era Cesc Fuentes. Oh.
No hem guanyat res, no? I ara què fem? Ens ho repartim, el premi aquest.
Per què ho saps?
Ho sé perquè era el professor d'anglès dels fills d'Òscar Fernández.
Ah, això és veritat. Oh. Una informació privilegiada, a la ràdio. Sí. Va, parlem d'Eduard. Nois, va.
Té cultura domèstica.
Va, que em queden 3 minuts. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Eduard?
Doncs mira, ara estic passant per Tarragona, jo crec. Sí, Tarragona.
I cap a on vas? D'on vens i cap a on vas?
Vaig cap a Terrassa. Vinc de València i vaig cap a Terrassa.
Ara ho entenc, perquè diu, va, vinc de tan lluny, no? Que dius, més o menys Tarragona, no? Com quan vas en avió, allò deu ser Tarragona.
Bueno, perquè veig a la dreta veig la petroquímica, així que més o menys...
Sí. Sí. Eduard, escolta'm una cosa, amb aquest bon humor tinc moltes ganes de regalar-te cosetes. Avui dues entrades per l'obra La Presència a la sala Villarroel. Et faig tres preguntes, si me n'encertes dues tu em portes, d'acord?
Vale.
Vinga, va, anem a la primera i el podreu ajudar. Va, som-hi.
M'agrada molt ajudar els oients.
Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, què hi ha més persones de cognom? Que es diuen Martí o que es diuen Puig?
Ostres, aquesta és molt xula.
Martí o Puig?
Martí o Puig, de cognom, clar. Jo crec que Puig.
Però pensa que hi ha gent que es diu Martí, potser.
Bé, que no hi ha ningú que es digui Puig.
Clar. I que en català els noms...
Estem donant pistes, eh?
O no?
Tu pensa que en català hi ha molts noms com Joel Joan, Joan... Pere no seria, però és que tenen algun nom.
Joan Lluís.
Eduard, què diem? Puig o Martí?
O t'ho has repensat?
Jo crec que s'ho ha repensat, no?
Deixeu-lo.
Repensa-t'ho, home, repensa-t'ho.
No... Bueno, doncs, mira, m'ho estic repensant i ara... jo crec que Martí.
Ja, pobre nano,
què dius? N'estàs segur?
Què vols dir?
Sí, seguríssim, Martí.
De Puig n'hi ha 13.571,
i de Martís n'hi ha 15.336. Va, que tinc un minut per fer la següent pregunta. Si encertes la següent, t'ho emportes, Eduard. Va, pregunta sobre bàsquet. Ricky Rubio va debutar com a professional al Joventut de Badalona. Ell és nascut al Masnou, però sabries dir-nos a quina comarca pertany el Masnou? Tres opcions. El Garraf.
Opcions, eh?
El Maresme o el Baix Llobregat?
Ah, el Maresme.
I la resposta és correcta.
Sense cap ajuda. Molt bé.
Entre les opcions, a mi m'hi ha faltat Estats Units.
Eduard, que t'emportes dues entrades per l'obra La Presència, una comèdia de posso de la direcció de Pau Carrió, amb l'Anna Saúl, amb Pau Roca, amb Marc Rodríguez i la Nausica Bonina, la Villarroel. No pengis, Eduard.
Molt bé, gràcies.
Una abraçada, fins ara. Carlos Baray, Barmat del Cor, Fran Domènech, Ampar Moliner i Lluís Carrasco. Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Fins ara.
Adéu, sigueu feliços.
Adéu a vosaltres. Anem al butlletí informatiu i a la tornada. Economia amb en Gonzalo Bernardos. Valorem un any sota els comandaments de Milei.